Molt bon dia, Sílvia. Com deies, el cap de setmana ibèric, el que ens proposa és transportar-nos a fa 2.200 anys a través de reconstruccions històriques, de tallers d'experimentació, de visites guiades i teatralitzades, d'exposicions o de tastos de menjar i beguda ibèrica, per exemple. Són només algunes de les moltes propostes que tindran lloc en una vintena de museus i jaciments, com és el cas del conjunt monumental d'Olèrdola. Per parlar d'aquest cap de setmana ibèric, aquí a Olèrdola, com no, ens acompanya la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Núria Molist. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Enguany, aquest cap de setmana ibèric, que se centra en l'habitatge. És el lema d'enguany.
Sí, exacte. Cada any intentem donar a conèixer un aspecte de la cultura ibèrica. L'any passat va ser l'aigua, que també en vam parlar. I aquest any, doncs, la casa. Altres anys han sigut l'urbanisme, l'alimentació... Bueno, en quasi bé 20 anys, doncs, ha donat per molts aspectes. I un que teníem pendent era precisament la casa, no? Explicar com era la casa ibèrica, perquè si alguna cosa tenen tots els poblats, doncs són
tenen
les cases on vivia la gent, no? A banda d'alguna masia dispersa en el camp, doncs els poblats el que tenen són cases, i és un dels elements que més bé coneixem, tant arquitectònicament com potser el que hi havia a l'interior.
Clar, suposo que arqueològicament, quan es localitza un jaciment, les cases, deu ser de la primera informació que es té, o aquest urbanisme del que ja es va parlar en altres caps de setmana ibèrics.
Sí, ara coneixem molt sobre aquest urbanisme i sobre com s'organitza un poblat, doncs, al voltant d'una muralla, a l'interior, amb les cases i els carrers. I ja n'hem parlat del que és pròpiament l'urbanisme, que és la primera cultura que té un urbanisme tan ben organitzat. No arriba a ser el romà, evidentment, però d'influències del Mediterrani ens arriben, doncs, ja aquesta organització protourbana, urbana... Bueno, no entrarem en dilemes aquests. Però la casa també ens explica altres coses, clar.
Què podem saber a través de les cases?
Hem de pensar que la majoria de vegades, per desgràcia dels arqueòlegs, i per benefici de la gent que hi vivia, doncs les van abandonar. És a dir, que ens imaginem que nosaltres marxem de casa i ens enduem totes les coses senceres, no només de valor econòmic, sinó allò que pots fer servir, no? Aquella olla, aquell estri, aquella àmfora, aquella cullera de fusta, tot el que tu pots fer servir, perquè te'n vas a un altre poblat o pel que sigui, doncs t'ho endús. Per tant, el que trobem normalment són les cases despullades. Trobem...
Els indrets que s'han mantingut és perquè es van abandonar.
S'han abandonat, i el que trobem són les llars de foc, els llocs on tenirien els forats de pal o els pals drets per aguantar, per exemple, uns altells. Indicis indirectes, ceràmica que havien abandonat, que està trencada, a mesura que es va cobrint i es va abandonar, la casa va caient, doncs també s'hi va acumulant ceràmica, els diferents paviments. A vegades trobem nens enterrats sota els paviments, a vegades trobem ofrenes d'ovelles o de cabres, però en general, bueno, ja ens donen informació, també podem trobar molins, allò que no es van poder endur, diguem. Més excepcionalment, el que trobem és els pobres que se'ls va cremar la casa o els hi van cremar la casa, en circumstàncies bèl·liques, el que sigui. Llavors, aquí es conserva, és quasi bé, imagineu-vos, una petita Pompeia, no? Perquè, clar, la gent, afortunadament, es va salvar, però no va poder salvar gran cosa. Llavors tenim, doncs, la posició d'aquests objectes en el moment que s'abandona, que han de marxar per cames. Llavors trobem també la llar de foc, però trobem les ulletes al voltant de la llar de foc. Trobem igual el molí, però podem identificar fins i tot, doncs, si hi havia restes de sac o grana, per exemple, les granes s'han carbonitzat.
No?
Totes les, si hi havia prestatges, doncs els prestatges i què hi havia, la informació que podem tenir, i fins i tot, doncs, el tipus de fusta que utilitzaven, doncs, per fer el terra o per fer les cobertes. La informació és molt, molt més gran perquè... doncs no es van poder endur pràcticament res, no?
Llars de foc, altells, prestatges, olles, al final és una casa.
És una casa,
no?
I la serà... Mira, aquest matí ho explicava una noia que tinc de pràctiques, és que els ibers tenien el mateix que nosaltres tenim a la cuina, o
clar,
tenim a casa, no? Vull dir, olles per cuinar, amb les seves tapadores, tenen plats, tenen bols, tenen ceràmica de diumenge, entre cometes, que seria la ceràmica de luxe, envernissada, que els arriba d'altres llocs del Mediterrani, primer de Grècia, després de la zona d'Itàlia, després de la zona de Roses, del Golf de Roses, que també fan produccions d'aquest tipus, ceràmica una mica més de luxe, tenen... Els seus tàpers eren les àmfores i un altre tipus de gerres més grans on guardaven pues, mel o adobs o tot el que ells cuinaven i havien d'emmagatzemar doncs, a vegades doncs, per passar l'hivern. No? Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, ens són molt propers perquè veiem doncs, que amb habitacions molt més reduïdes i nosaltres vivim en superluxe, encara que siguin en habitacions de cases de 40 metres quadrats, les seves eren 15 o 20, però era una vida bastant similar, doncs, bueno, una vida de persones normals i corrents, amb els seus problemes, amb les seves cases, i potser no tan diferent del que podríem trobar, no sé, en pobles a l'Àfrica o pobles indígenes, no?, que no estan doncs, tan evolucionats, no?, bueno, és la història de la humanitat, però no és tan diferent i potser d'aquí fa 100 anys enrere pues, la gent encara, més pobra vivia exactament, crec, amb les mateixes condicions.
Allò que diem a vegades, que hi ha coses que han canviat més en 100 anys que en 2000, no?
Sí, segur.
Les cases, doncs, que són les protagonistes d'aquesta 19a edició d'un cap de setmana ibèric que organitzeu des del Museu d'Arqueologia de Catalunya, però en el qual s'hi sumen no només jaciments i museus que formen part d'aquest Museu d'Arqueologia, sinó molts d'altres, Núria?
Exacte, són, tu has dit, una vintena, crec que són 22, de tot el territori, des de l'Empordà fins al Delta de l'Ebre i fins a les Terres de Ponent. Són jaciments que formen part de la ruta dels ibers, que sí. S'han anat, primer amb més poquets, mica en mica s'han anat incorporant nous jaciments, que s'han excavat i s'han musealitzat, i que és la gran festa dels ibers, perquè si un vol anar a veure o que el poblat que té al costat de casa, fantàstic, però si es vol arribar pues, fins a Osona, doncs allà hi ha dos o tres poblats que també fan portes obertes i veurà doncs, aquests poblats. Val a dir que cada un és diferent, almenys els arqueòlegs ens ho sembla, potser la gent no. Però una cosa que jo diria tenen en comú és el paisatge, el lloc on estan posats, en llocs estratègics. Els que conegueu Olèrdola, doncs és un poblat tipus, allà amb la seva muralla, en un lloc que domina un ampli territori i que ja només gaudir del territori i de l'entorn ja és bonic. Tot val a dir que també s'han incorporat, darrerament, un dels últims que s'ha incorporat és Rabassats, a Nules, sí. Que és una casa ibèrica en el camp. A la zona del Vendrell també n'hi ha un parell, que els ibers no només vivien en poblats encimbellats, sinó que tenien grans ciutats, com Ullastret, com segurament era també Tarragona, o aquí a Banyeres del Penedès,
el dia
que s'escavi.
Ja ho veurem.
El dia que s'escavi, esperem que sí, perquè té molt bona pinta. I hi havia doncs, ciutats, capitals de comarca, que diríem ara, tipus Lèrdola, no? I hi havia ciutadelles, com la de Calafell, una mica més reduïdes de mida, i hi havia també cases disperses en el camp, algunes especialitzades més a l'agricultura, altres potser en temes metal·lúrgics, però no tot era igual, sinó que hi havia estaments diferents, categories diferents, i maneres de viure diferents, i en certa manera és tota una estratigrafia i una ocupació del territori complerta, des de les grans capitals als petits masos.
Per tant, la recomanació és, no, els jaciments que tenim més a prop, potser són els que més coneixem, i si algú encara no els coneix, doncs aquest cap de setmana té l'oportunitat, però sobretot també gaudiu de l'oportunitat de gaudir d'aquestes activitats a tota aquesta vintena de jaciments d'arreu del territori, que no estan tan lluny, i és una bona manera de conèixer-les, no?, amb aquestes activitats.
Sí, és una manera, això, de fer cultura, de conèixer el patrimoni. En la majoria d'ells, quasi ben tots, hi està excavant, vull dir, un any darrere l'altre hi ha novetats. A Olèrdola, per exemple, ja insisteixo, aprofito, però estem excavant una torre de la muralla,
sí,
que és una torre que de fora és medieval, de dins és romana, i encara més endins és ibèrica. I és una torre al costat de la porta, el que t'esperes trobar és un lloc per als militars, no?, per guardar armament o per estar-hi. Aquesta es va cremar, afortunadament. L'estem excavant, ara al setembre continuarem, al novembre, perdó, i el que hi havia dins era una casa, amb el seu taler, la llar de foc, quantitat d'olles, àmfores per guardar vi, salons, etc.
Per tant, es va cremar, per tant, és un tresor.
És un tresoret, sí, és un tresoret.
Per ja acabar, destacar una mica els actes que es faran aquí a Olèrdola, però això és recomanar, sobretot, buscar aquest 19è cap de setmana ibèric i veure tot el que hi ha arreu del territori. Precisament la visita guiada que es farà dissabte a la tarda parla de cases, tallers i una torre.
Exacte, sí, sí.
Que és aquesta torre. Això serà dissabte a 5:45 de la tarda, i tant dissabte com diumenge hi ha jornada de portes obertes, i diumenge, a més, hi afegiu, a més a més d'aquesta visita guiada, també una activitat familiar de teixir, que suposo és una activitat que tenia molt lloc a dins de casa.
És una activitat desenvolupada bàsicament per les dones, tradicionalment per les dones en gairebé totes les cultures, i és una activitat, això, absolutament domèstica a l'interior de les cases. He dit que he trobat un taler, no n'hi ha gaires trobats in situ, però aquí n'hem trobat un, i el que s'aprendrà, doncs, a teixir amb un taler, com funciona un taler, que és molt interessant, perquè nosaltres hi hem perdut tota noció de com funciona un taler. Tots els nostres avantpassats ho devien saber, perquè en devien tenir una casa, però nosaltres ja no. I també es podran fer, per exemple, cinturons, amb unes plaquetes, doncs és un sistema, doncs, que tradicionalment també ho feien ja els nens, doncs els cinturons es feien així a mà.
Això, com dèiem, serà diumenge, aquesta activitat, per exemple, a les 11, a les 12 la visita guiada i jornada de portes obertes durant tot el cap de setmana. Núria Molís, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta 19a edició del cap de setmana ibèric.
Moltes gràcies a vosaltres.